Ràdio Estel. Són les 9 de la nit.
El Nadal a Nova York és doblement màgic. Del 29 de novembre al 4 de desembre, vine amb el Club Més Amics a viure les llums de Nadal a Nova York. Soparàs en un creuer pel Hudson, visitarem Harlem, el Central Park, passejarem per Brooklyn i molt més. Del 29 de novembre al 4 de desembre, les llums de Nadal de Nova York amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Actualitat,
entrevistes,
notícies
i bona música.
Tot amb les seccions que et faran arrencar el dia amb bon peu.
A primera hora, el programa de dilluns a divendres.
Tots els matins de Ràdio Estel per començar el dia amb força.
Amb Joan Trias
i Mercè Raga.
T'esperem a les 8 del matí.
A primera hora.
A Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Hola, Catalunya, hola, Andorra. Salutacions a tots els que ens escolteu per internet a radioestel.cat. Us baixeu el programa al nostre compte de e-books. Benvinguts al Bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
Què tal, com esteu? Bona nit. Queden dos dies. Serà divendres. Aquest divendres, per fi, el Barça debutarà a l'Euroliga al Palau Blaugrana davant l'Alba de Berlín, i això que el club ha tantejat la possibilitat de canviar el dia del partit, canviar-ho a demà dijous per evitar coincidir amb la vaga general convocada per demà passat. No obstant, la pròpia competició, la pròpia Euroliga, s'ha negat en rodó, argumentant, segons expliquen els companys del Mundo Deportivo, que això seria un perjudici pel conjunt alemany, que va jugar ahir partit de Lliga al seu país, victòria 8-7-5-3 contra el Frankfurt Skyliners, i un perjudici també apuntant contra l'operador televisiu alemany, perquè el perill coincidiria amb el del Bayern. Per tot plegat, el Barça Alba de Berlín es disputarà el dia que estava previst, divendres, demà passat, a les 9 del vespre. Un Barça que en aquest inici de curs està patint més de la Lliga Endesa que no pas a Europa. En la competició domèstica, els de Pesic han guanyat patint a la pista de l'Obradoiro contra el Baskonia a casa, perdien Andorra i diumenge derrotaven in extremis el València de Jaume Pons Arnau. A Europa, en canvi, tot el contrari. Van guanyar bé a la pista de l'Efes i van repetir a Sant Petersburg. Ara, després de dues sortides consecutives, ha arribat el moment de tornar a escoltar l'himne de l'Eurolliga al Palau Blaugrana. Comencem aquí la gravació del bàsquet el dia d'avui, dimecres 16 d'octubre 2019, amb el José Matoses al control, Xavi Pagant a la producció.
Endavant, Òscar Merino.
A Ràdio Estel, Bàsquet al dia. Presented by Òscar Merino.
Doncs serà aquest divendres a partir de les 9 quan el Barça disputarà la tercera jornada europea, primera a casa contra un Alba de Berlín que està fent un molt bon joc. L'equip d'Aito García Reneses ha sumat una victòria contra el Zenit i una derrota i a la pròrroga, 106-105 a la pista del Efes. Tècnic de l'Alba Berlín, Aito García Reneses, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
¿Ganas de volver a pisar el Palau o qué?
Pues sí, bueno, esperando pues poder hacer un partido digno.
¿Cuánto tiempo por eso hacía que Aito no se sentaba en el banquillo del Palau?
Pues la verdad es que no sé, yo creo que con el Alba no he estado, pero con el Gran Canaria sí, o sea, pues hace unos 3 o 4 años.
Y después de tantos años formando parte de esta casa del Barça, imagino que siempre es especial volver a entrar en el Palau, ¿no?
Sí, porque, bueno, pues conozco un montón de gente y bueno, pues prácticamente casi preocupado por no tener tiempo de saludar a todo el mundo.
¿Qué Alba se va a encontrar el Barça este viernes?
Pues espero que un Alba luchador y con ganas de aprender.
¿Y qué Barça se espera para este viernes, Aito García Reneses?
Pues un potencial tremendo, claro.
Con lo que ha fichado el Barça este verano, no sé si ha ido incluso sorprendido, ¿no?, del equipo que ha construido el Barça esta temporada.
Pues sí, la verdad es que sí. Y bueno, pues he de suponer que le está quedando un buen rendimiento, vamos, no me cabe duda.
Y con un gran Mirotić, ¿no?, que es el jugador que está moviendo ahora mismo los hilos del equipo.
Bueno, yo creo que está Davis, ahí no pararía de decir un nombre detrás de otro, y realmente pues tiene muy buen potencial.
¿Te sorprendió por eso que Mirotić dejara la NBA en su mejor momento para volver a Europa y fichar por el Barça?
Bueno, me sorprendió tanto él pues como los otros fichajes. Y luego además pues cuando desgraciadamente aparte de Eurtel pues se lesiona Pangos, pues también fichan otro más, es decir que realmente la sorpresa está en que le estén dedicando pues un presupuesto importante o más importante del que había anteriormente, claro.
¿Y esto hace al Barça, crees, el gran favorito para ganar la Euroliga o no?
Bueno, yo creo que tienen que respetar a todos los equipos, porque pues hay otros equipos como el mismo Real Madrid, como el CSKA, como Fenerbahce, que son también muy buenos, y no hay que dar la solución antes de tiempo, hay que ir poco a poco.
Aito, ¿se le hace difícil al Alba de Berlín competir contra todos estos transatlánticos?
No, porque no nos preocupa tanto el ganar o perder, sino el aprender, como ya te he dicho antes.
Mañana voláis a Barcelona, creo, ¿no?
Sí, efectivamente.
No sé si hay cierta preocupación o no en el club por todo lo que está sucediendo en Barcelona.
Bueno, yo creo que esperemos que todas las cosas se calmen y podamos hacer todas las cosas con tranquilidad, pues tanto el viaje como el partido.
Y desde la distancia, Aito, ¿cómo lo está viviendo todo esto?
Bueno, pues siguiéndolo de lejos y nada más, yo prefiero no meterme en estos temas.
Bueno, esperemos que más pronto que tarde se pueda llegar a la normalidad en las calles de Barcelona. Personalmente, Aito, ¿qué tal por Alemania?
Pues muy bien, contento porque en el equipo pues se trabaja muy bien, ahí tenemos buen ambiente de jugadores, técnicos, directiva, público, y entonces pues eso es una gozada, porque lo que realmente te gusta es hacer pues eso, el de intentar colaborar con todos para ir poco a poco llevando al Alba más arriba.
Sí, porque pasan los años y Aito García Reneses no pierde las ganas de entrenar, ¿eh?
No, así es.
En este punto de tu carrera, ¿qué dirías que es lo que te motiva para seguir trabajando y entrenando día a día?
Pues el día a día. El día a día y saber que puedo ayudar a los jugadores a ser mejores y al club a ser mejor.
Un Aito que siempre se ha caracterizado por trabajar con los jóvenes, por darles oportunidad a esos jóvenes de la casa. Lo hiciste en el Barça, también en la Peña, justo ahora que se cumplen 14 años del debut de Ricky Rubio con el Juventud, cuando solo tenía, pues eso, 14 años, ¿eh?
Sí, lo sé. Eso ha sido un caso absolutamente insólito, ¿no? El poder debutar a esa edad, quiere decir a 14 años, ganando de Granada, y luego pues poder jugar sin cumplir los 18 años en una final olímpica en la que ante un gran Estados Unidos se disputó el partido y que ahora pues está también en un buen momento y espero que siga pues cada vez mejorando más.
Sí, porque lo ha pasado mal estos últimos años y ahora pues campeón con la selección española en el Mundial y Ricky MVP, ¿eh?
Sí, muy contento por él. Pero no solo por él, también pues por Rudy, por todos los que han estado jugando y que lo han hecho muy bien.
Y hablando de jóvenes, porque nos consta, Aito, que estás muy involucrado en este proyecto, no sé qué nos puedes explicar de esta nueva liga universitaria que se pondrá en marcha en España.
Bueno, pues que es un tema muy difícil, porque empezar una cosa así pues no es nada fácil y que me encantará pues que se pueda empezar, porque eso significará que podrá consolidarse pues un tema muy bueno tanto para los jugadores de baloncesto, que les permitirá estudiar y seguir formándose en una etapa, en una edad en la que es muy difícil que salten del junior al primer equipo, y también pues es bueno pues el que piensen que estudiar es es muy positivo, y también para los universitarios, que sepan que el deporte y el deporte de equipo les va a ayudar a formarse mucho más.
Pues una buena y necesaria competición para poder compaginar eso, el deporte, el baloncesto en este caso, con los estudios. Para acabar, Aito, te vemos muy bien en Alemania, pero no sé si te veremos entrenando de nuevo en la Liga Endesa o ni te lo planteas.
Ni me lo planteo, bastante lío tengo ahora ya.
Bueno, pues de momento entrenando al Alba de Berlín, rival del Barça este viernes en la Euroliga, en el Palau Blaugrana. Hito, historia del Barça, del ACB y del baloncesto español, haciéndolo, como digo, muy bien en Alemania, en las filas de un Alba de Berlín que este viernes visita el Palau Blaugrana. Hito, gracias por atender la llamada del Básquet al Día, ¿eh?
Muy bien, adiós.
I a tot això, demà es començarà a disputar la tercera jornada de l'Euroliga amb aquests enfrontaments. Xesca Kimki a les 7, també a les 7 Salgiris Real Madrid sense Mehri, perquè encara no ha debutat, però ja s'ha lesionat en un turmell. A 3 quarts de 8 Fenerbahçe Baskonia, a les 8 Maccabi Estrella Roja, 2 quarts de 9 Bayer Asbel i Panathinaikos Milà. Per divendres, Olympiacos Zenit, Barça Alba de Berlín, València Bàsquet Efes, en una classificació on trobem amb dues victòries Xesca, Barça, Asbel, Kimki, Real Madrid, 1-1. Alba de Berlín, Baskonia, Estrella Roja, Olympiacos, Panathinaikos, Bayer, Efes i Milà. I 0-2, Maccabi, Fenerbahçe, Salgiris, Zenit i València Bàsquet. I hem de seguir parlant de la competició europea perquè el país està vivint avui una jornada especial, realment històrica.
Óscar Merino.
Yo creo que lo que ha querido es ser la bruja Lola y ponernos dos velas negras.
Bàsquet al dia.
Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada. Dir adéu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa. Creiem en l'energia d'aquest país.
Doncs el bàsquet català que està vivint aquest dimecres avui una jornada històrica amb la presència de quatre equips del país competint a Europa com a recompensa, òbviament, de la bona feina feta la temporada passada. És el cas de l'Espars de l'Ifun i Girona, que aquesta tarda ha debutat a l'Euroliga a la pista del Fenerbahçe, més tard de la gravació del bàsquet al dia. És el cas del Cadiraseu, que juga per primera vegada partit europeu, primera jornada de l'Eurocup a la pista del Landes. També és el cas de la Penya, que des de 3 quarts de 9 està jugant contra el Darussafaka turc, el tercer partit de la Eurocup, més el Baxi Manresa, que 20 anys després avui torna a obrir les portes a Europa. L'equip de Pedro Martínez està jugant des de les 9 contra el Torun polonès. La primera jornada de la Basketball Champions League. Aquesta és la realitat que viu aquesta temporada el bàsquet català, que mira cara a cara a Europa en una temporada històrica en la qual també tenim la presència d'un Morabanc Andorra que ahir sumava la segona derrota a l'Eurocup a la pista de la Virtus per 87-72 després de perdre a Mònaco i guanyar el Ratiopharm Ulm a casa. Ahir el Morabanc Andorra s'encarregava d'estrenar la tercera jornada de l'Eurocup i ho feia perdent a Bolonya, un equip que aquesta temporada la Virtus ha marcat l'objectiu de recuperar el prestigi perdut incorporant a Sasha Georgievich d'entrador i jugadors com Stefan Markovic o Milos Teodosic. El conjunt transalpí, campió dues vegades de l'Eurolliga, està construït per conquerir la Lega i també l'Eurocup i tornar al primer aparador europeu a l'Eurolliga el proper curs. Els italians, de moment, van pel bon camí, ho van demostrar ahir, de fet, ho porten demostrant tota la temporada. De moment, ho han guanyat tot, i ahir el Morabanc Andorra no va ser una excepció del partit corresponent a la tercera jornada de la Eurocup. Un partit marcat pel 7-9 en triples dels andorrans en el primer quart, amb un 17-28 en el marcador, però a la que l'encert va desaparèixer, la Virtus va començar a dominar el partit imposant el seu ritme i la seva superioritat física fins al 87-72 final. Això deia el tècnic del Morabanc Andorra, Ivon Navarro.
Avui és un partit en el que hem de destacar el treball de l'equip en defensa, ante un equip molt, molt, molt físic, més que inclús que el Mònaco, quizás. I, bueno, crec que hem d'estar orgullós de la feina de l'equip fins el darrer segon, perquè un equip normal avui pot perdre de 30 punts, perquè bueno, crec que ells han jugat al màxim nivell que ells tenen, els hem demanat dar el 100% i bueno, crec que hem competit, hem tingut moments dolents, especialment en atac, quan bueno, ens hem quedat bloquejats pel seu nivell defensiu, pel seu nivell d'intensitat, i bueno, crec que això bueno, ha sigut definitiu pel resultat final del partit, però bueno, estic content amb l'actitud de l'equip. Crec que entenc que avui era un partit per treballar 40 minuts, l'hem fet i bueno, crec que aquesta és la línia. Tots els dies no ens trobarem jugadors com Teodosic, Gamble, Markovic, jugadors de primeríssim nivell que han sigut fitxats aquí per guanyar l'Eurocup i per guanyar la Lega, no? Crec que és un equip d'un nivell molt, molt, molt alt i, bueno, em quedo amb la sensació de que quan hem estat bé en atac hem sigut capaços de competir i hem de buscar la manera de ser, bueno, de ser consistents en atac més minuts.
Estimo que aquest encert només s'hagi durat un quart, no?, per això.
Bueno, crec que no és real l'encert que hem tingut en el primer quart. No és normal, 7-9 no és normal, però crec que van ser molt bons tirs. Crec que hem corregut molt, molt bé la canxa, des d'un control de rebot defensiu que era molt important en el segon quart. No hem controlat aquest rebot. Gamble, Wims ens han fet molt mal en el rebot ofensiu, i això bueno, ens ha parat una mica de córrer i no hem pogut córrer, no? Crec que aquest va ser el punt clau per el qual van tornar tan fàcil al partit.
Doncs ahir, davant d'una gran Virtus, el Morabanc Andorra sumava la segona derrota de la temporada a l'Eurocup abans de rebre dissabte a les 6 de la tarda el San Pablo Burgos. Els andorrans invictes a casa reben a l'equip de Joan Peñarroya, que suma un 4-4 en aquest inici de la ACB, que avui juga el primer partit de la Basketball Champions League. Qui ja ha jugat, de fet, és Librostar Tenerife, que debutava ahir en victòria davant del Nizhny Novgorod per 81-67. Més coses. És dimecres, hem de parlar de la NBA, queda una setmana abans no comenci la competició.
A Ràdio Estel...
Estan detrás. Respetito, eh? Respetito.
Bàsquet al dia. Òscar Merino.
Ràdio Estel. Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada. Dia adéu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa. Creiem en l'energia d'aquest país.
Doncs a veure què ens explica el nostre expert en la matèria, l'Adri González. Hola, Adri, bona nit.
Què tal, bona nit?
Escolta, vas entrar en matèria, amb la temporada NBA que comença ja la propera setmana. Et volia preguntar per l'impacte immediat que ha tingut Nikola Mirotić al Barça, a Europa, de fet, després de tornar dels Estats Units, de tornar de la NBA. Què et sembla? No sé si t'ha sorprès o no.
Bé, sorprès, sí, en la mesura que ja esperava un domini, però potser no tan exagerat com el que està tenint, no? Que ha fet un impacte, doncs, jo crec que si ja esperàvem bastant bé, encara per sobre d'aquestes expectatives, almenys en el meu cas. Està mostrant-se molt superior a qualsevol rival, fent partits, doncs, deixant números espectaculars, deixant, doncs, sensacions de molta superioritat i bé, sent determinant, no? I sent potser el líder que al Barça li feia falta. I que és cert, doncs, que no sé si aquest inici tan fort pot mantenir-se, si aquest nivell, doncs, serà fixa d'aquí a finals de temporada, però vaja, el que està clar és que no és el Mirotić del Madrid, és un Mirotić, doncs, molt més sòlid, molt més capaç, no?, de estar al capdavant, de ser un anotador molt fiable, d'imposar-se als seus rivals, i bé, el Barça jo crec que ha trobat una peça que, si la pot mantenir aquest any afirmat, doncs li portarà com a mínim a competir per tot, no?
És a dir, que es noten els seus anys a l'NBA, eh?
Sí, sí, sí. Jo crec que ha madurat bastant i al final a nivell físic també és un jugador que ja era gran i ara doncs està més musculat, és un jugador doncs, que... Home, és que a NBA ja era un sisè home molt important.
Sí, sí.
Un jugador de 16 punts, 8 rebots, i aquí doncs, està traslladant la lògica, que és doncs, ser, si no el millor jugador d'Europa, doncs, pràcticament el millor, i està doncs, fent números d'estrella com molt poques vegades hem vist.
Uh-huh. I encara parlant del Barça, Adri, s'han de preocupar els culers de Leandro Bolmaró, o què?
Bé, jo crec que els culers s'haurien de preocupar, com molts clubs, a qualsevol jugador jove que comença a destacar, no? Perquè el relat de NBA, ja si abans era reduït, ara és molt ampli, no? I Leandro Bolmaró, doncs, està sorprenent molt, està fent uns partits doncs, bastant sòlids i sobretot doncs, mostrant unes condicions més interessants per a l'NBA d'aquí un futur. No sé si molt proper o no. El jugador doncs, ja ha declarat que ell ja es veu a l'NBA en uns anys, el 2022, ha dit. El cert és que aquest passat estiu doncs, ell va inscriure's al draft per finalment borrar-se. Mm-hmm. I, home, és obvi doncs, que jugant al Barça, jugant a una lliga, doncs, seguint participant en l'equip mentre Hurtel no estigui, són coses que poden catapultar doncs, a una primera ronda sense cap problema. I si ja està allà i el jugador té emocions, qui sap, no? El primer cas de jugador del Barça, doncs, que sense molta participació del primer equip, acaba el draft en NBA i jugant a Estats Units.
Sí, sí, no seria... Està clar, eh? El primer jove del Barça que marxa aviat cap allà. I veurem quin futur li depara a Leandro Bolmaró, que està tenint minuts al primer equip i, sens dubte, els està aprofitant. I aquí que doncs, cridi l'atenció del planeta basquetbol. I a tot això, Adri, que comença l'NBA ja la propera setmana, no sé com veus els a priori equips, franquícies candidates a l'anell?
Bé, de moment no estem sent una pretemporada que no sé si ens acaba de deixar pintallades, no?, de què veurem a la temporada regular. Sí que és cert doncs, que hi ha equips doncs, que, per exemple, els Lakers han guanyat dos cops els Warriors a un amistós, però no estava a la sortida del 100%, no? I ja no parlo de Klay Thompson, no parlo d'aquests jugadors lesionats, no parlo de que han rodat bastant. Llavors, un partit és referencial a mitges, l'altre no té els actors principals. Per la més, doncs bé, això crec que és una temporada que no ens acaba de donar moltes pistes del que veurem encara. Sí que és cert, doncs, que bé, és que són 82 partits i ara doncs, molts equips han canviat aquest any d'estructura, pràcticament. Els Clippers doncs, encara no compten amb Paul George, per exemple. Kawhi Leonard ha estat molt poc en pista. Són coses que ens conviden doncs, encara a ser cautes i jo crec que veurem una pretemporada dins l'inici de temporada regular. Per tant, ara doncs, a quedar-nos amb potser les poques senyals que podem treure, i ja quan comença la temporada doncs, analitzarem no?, amb més profunditat quina cara tenen els equips.
El que sí que hem vist despuntar rookies en aquesta pretemporada.
Sí, sí, aquesta matinada d'unidor del Carson Edwards, el rookie del Celtics, del base, doncs, 9 triples, 30 punts i 26 6 en un quart, d'unidor. El Celtics, doncs, que jo crec que tenen un bon desplegament amb ell, és un jugador doncs, el que seguir. I bé, també ja hem parlat de Zion Williams la setmana passada, de Andre Hunter dels Atlanta Hawks també ha tenir un bon paper i molts altres joves doncs, que bé, ja sabem que hi ha una camada amb molta profunditat i de moment doncs, estan demostrant malis d'ells que estan preparats per jugar i desitjant no?, veure què més fan aquesta temporada.
Sí, i preparats per donar espectacles sens dubte en aquest inici de la NBA que ja està aquí, la temporada 2019-2020. Hem de parlar de LeBron James, Adri, perquè també s'ha vist esquitxat per la polèmica entre els Rockets i la Xina,
Sí, i aquí ja comencem el joc de suspicàcies, una mica, perquè LeBron James, igual que vam veure diferents jugadors, no?, intentant recolzar Daryl Morey i les seves declaracions a favor de la democràcia, en Justin, que és una declaració a favor de la democràcia de Hong Kong. LeBron James el que ha buscat una mica és revertir, no?, i tractar d'aprovar postura amb la Xina i clar, al final és que Òscar és molt complexa, ja ho vam dir l'altre dia. Les declaracions de LeBron James doncs, s'han endut moltes crítiques, molta gent doncs, que sempre ha dit que ell és un jugador que havia estat a favor de l'activisme, que havia estat doncs, un actor polític en moltes ocasions contra Donald Trump i que ara aquí doncs, potser ha fet d'advocat del diable per intentar doncs, que la Xina no s'ha sentit molt ofesa i poder recuperar, no?
Sí, i ha acabat ofendent els xinesos.
Sí. Llavors és complicat, no? És molt complicat. Parlem de que sense el suport de la Xina ja es parla d'un 10-15% menys de pressupost pels equips de NBA.
Déu-n'hi-do.
Es parla, clar, de molts diners. De molts equips que començarien a unificar una possible futura temporada sense aquest pressupost. És que són molts diners i és una situació que per a moltes franquícies va més enllà de l'aspecte polític, no? I social. Llavors, bé, no sé si jo hagués fet aquesta declaració sent David Morey i veient el que ha comportat, però crec que el problema no tindrà una solució bona per tothom.
Sí, sí.
Perquè, òbviament, doncs, apropar-se a la Xina era acceptar doncs, la realitat, que és aquella, vam dir, no, una dictadura encoberta, i allunyar-se d'ella on suposa per a molts equips aquesta davallada del 10-15% de pressupost i trencar amb un mercat, doncs, que és molt gran per l'NBA i òbviament, doncs, molt important.
Doncs, situació complicada i queda prou clar que LeBron James encara l'ha embolicat una mica més. On ja tenim campió o equip que, en aquest cas, és a la Women NBA, Adri.
Sí, les Washington Mystics, primer que guanyen l'anell, i a més, doncs, amb dues estrelles clares, que una és l'MVP, Emma Wiseman. A més, primera MVP europea, amb uns grans números, i destacar molt al costat doncs, la que és la jugadora del moment a la Women NBA, Elena Dreadon, una jugadora doncs, que, a més, ha jugat amb tres lesions, pràcticament.
Sí, tres hèrnies discals, eh?
Sí, sí, tres hèrnies discals, amb molèsties al genoll, amb molèsties a l'esquena, i tot i així, doncs, ha fet números que pràcticament també la farien co-MVP, no?, pràcticament, i a més, doncs, confirmant-se com la jugadora més important en la mateixa la Women NBA. I vaja, doncs, insistim, no?, un any important, el primer de les Washington, a més, doncs, amb una MVP europea i amb una jugadora, doncs, com Tradon, que ja està demostrant que pot fer història en la vida.
Mm-hmm. I avui volem acabar tenint un record per un gran, com és Andrés Montes.
Y llegado este momento nos preguntamos una cosa. ¿Por qué? ¿Por qué todos los jugones sonríen igual?
¿Qué tal? Bienvenidos al club, a este curso baloncestístico 2005-2006, viviendo la magia del básquet, hoy más que nunca. Bienvenidos al club.
That's entertainment. Daram, dam, darararararam.
Esto con bi, 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 la informática a su servicio.
Y aquí está nuestro amigo.
Aquí estamos.
Pau Gasol, ¿eh?
Ahí tenemos ese uno contra uno con Kevin Garnett. Ahí tienen a Gasol con ganas de jugársela.
Espectacular, Daniel. ¡Jugón! ¡Sensacional! Ahí, el público.
Doncs la baixada espectacular de Pau Gasol davant de Kevin Garnett, Adri, en veu del gran Andrés Montes, eh?
Sí, brutal. Se'm fica la peu de gallina només de recordar-lo. Són
10 anys. Avui fa 10 anys que ens va deixar.
10 anys i quantes memòries tenim pel camí i que sentíem la veu d'aquest fenomen, no? A més, en el meu cas, i crec que anant de molts seguidors del bàsquet, ha coincidit en una època daurada per l'NBA, per bàsquet europeu, i és sentir la seva veu ja, sentir emocions, no?, i traslladar-nos a molts moments que podrien haver estat en d'una forma, però ell ho va fer d'una manera única. I bé, 10 anys, però sempre en el record. I aquesta selecció d'àudio doncs, ja em deixa clar que era únic, que era un narrador doncs, que segurament sigui repetible, i que d'aquí 10 anys encara seguirem recordant com Montes feia doncs, del bàsquet algo més que esport.
Sí, sí, quantes matinades, eh? Escoltant la dupla Andrés Montes, Antoni Daimiel. Ho deixem aquí, Adri, fins al proper dimecres.
Fins al dimecres, una abraçada.
I a tot això, abans d'acabar, de saber que Àlex Urtasun torna al Montequit Fuenlabrada. La CB ha presentat aquest dimecres la campanya Actuen contra el Bullying, amb la qual lluitarà enfront de l'assetjament escolar el monstre amb cara de nen al llarg de tota la temporada 2019-2020. La Fundació MAFE llança aquest mes d'octubre una campanya de conscienciació en xarxes socials per a combatre, prevenir i controlar l'obesitat infantil. En aquesta campanya podem trobar protagonistes com Pau Gasol.
Me levanto a las 8 de la mañana. Antes de salir de casa, me preparo un buen desayuno. Es muy importante desayunar bien. A media mañana, siempre como alguna cosa para llegar con fuerza al mediodía, una pieza de fruta, un bocadillo, como muy variado. Después de comer, un pequeño descanso. Por la tarde, sigue el trabajo fuerte y debo acordarme de merendar. Y después de un buen partido, una cena muy suave y a descansar. se deben dormir las horas necesarias para que nuestro organismo se recupere del todo. Si yo no descansara, no podría jugar bien.
Doncs ja ho sabeu, a prendre bona nota dels consells que ens dona Pau Gasol. Ho deixem aquí, gràcies al José Matos, és el control, Xavier Pagant a la producció, i a vosaltres per seguir-nos. Tornem demà dijous per seguir vivint el Bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa.